te pète le cul. Oh, je te pète le culature. Et quand tu te gires, je te pète le culature. Et quand tu t'en vas, mes seins en sol, que me masturbe, pensant. Et quand tu pètes le cul, je te pète le culature. Je te pète le cul. As-tu?
Despenjant-me de les barbes de Marx, qual paracaigudista soviètica, amb 4 o 5 o 6 o 7 i els que facin falta congressos a les espatlles i havent expulsat a Bakunin por mis huevos toreros, Isarn.
En contra del reformisme chungo de la gent que no va ni als congressos, amb l'estatura moral i física de Bakunin i amb la petita participació del proletariat espanyol, delicada, però que al final farà la revolució, Joel!
Per començar hauríem de tocar el punt clau i fonamental, que és la discussió sobre la propietat privada. La propietat privada com el eix fundacional del capitalisme i alhora una cosa que no ve derivada, sinó que es retroalimenta amb ella, que és la família com a unitat fonamental de l'Estat. I aquí és on convergeixen els dos punts principals i penso que la mesura és l'abolició de la propietat privada i l'abolició de la família com a organització de la societat.
A veure, clar que el punt central i que tracten a un munt de congressos abans de que es tiressin els plats pel cap és lo de la propietat privada, però crec que tampoc aquí s'han de llançar a volar coloms d'alguna manera, o sigui, s'ha d'aterrar una mica a la situació històrica i a com s'està plantejant en el moment, i crec que aquí el marxisme comet l'error de plantejar-se només el tema en la producció i de ser massa abstracte. Crec que aquí la clau era, i això ho van proposar clarament, les tendències més llibertàries, no només una hipotètica destrucció de la família i tot el rotllo, sinó que també era què fem amb el tema de l'ecologia, amb el tema de què fem amb els boscos, què fem amb tants altres temes. I crec que aquí el marxisme, com en la majoria de la teoria, peca de centrar les coses en l'entorn urbà, i es veu clarament aquí, o sigui, deixen de banda, i més ja, quan se proposa que entrin intel·lectuals i tot el rotllo, deixen de banda tot el que és la propietat privada en quant s'està considerant els proudhonians, que estaven equivocats, però que almenys la consideraven allí on realment es socialitzava i allí on es produïa, no? A les grans urbes i els intel·lectuals i tot el rotllo, no?
Estic d'acord amb que es va tractar d'una forma errònia, segurament, o una mica tangencial, el tema de que la despossessió només s'havia de centrar en els entorns urbans i en el desenvolupament d'un proletariat industrial, però el que penso és que d'aquí no es pot caure en el reformisme, és a dir, pensar que els camperols, per la seva tradició política o per la seva tradició religiosa o per la seva tradició ideològica, no han d'acatar la destrucció de la propietat privada i hi ha d'haver un règim de transició, jo crec que això és una trampilla, perquè tampoc podem parlar de classe obrera de tots els camperols, saps? Parlarem de classe obrera dels camperols que treballaven assalariadament i que no tenien propietaris de terres. Tota aquesta realitat de petits propietaris, tots els que no accepten la col·lectivització de les seves terres, que abans no tenien, que han sigut nous propietaris a través de la revolució, de les revolucions anteriors i de la millora de les condicions de vida, com no poden acceptar la col·lectivització de tota aquesta propietat?
Pues que em sembla un altre intent de quadratura del cercle marxista de manual. O sigui, tu sí que pots permetre ser reformista com era Marx dintre de la Internacional amb molts temes, perquè t'has fet una concepció del que serà la història errònia i supersesgada depenent de la classe obrera d'Anglaterra i com a molt d'Alemanya, i et penses que a tots els llocs es farà de la mateixa manera. O sigui, jo crec que una AIT no té a veure només amb projectes abstractes, sinó que té a veure amb els obrers reunint-se. I llavors em sembla encara més reformista, per exemple, com va fer Marx a parlar de que el tema de l'herència no era un tema cabdal dins, evidentment que està supeditat al tema del capital, però allà està aquest tema i no li va fer gens de cas, o el tema inclús de la vaga, que la gent deia pues, anem a la vaga, i Marx deia no aneu a la vaga perquè això també és un tema secundari depenent del capital, i la gent li deia ja, però és que és des de les vagues des de les que hem construït la Internacional. O sigui, les coses no es construeixen soles per un mecanicisme estrany, sinó que es construeixen colze a colze amb una tradició obrera que no només té a veure amb l'AIT, sinó que té a veure amb una participació democràtica a les seccions, amb tota una cultura obrera de la que Marx està molt, molt, molt lluny.
Està molt lluny, i amb això estic d'acord, però en el que A veure, me sumo a la teva crítica antimecanicista i amb la qüestió de que no hi ha destins, de que no hi ha d'haver, tot i que en aquest programa que hem fet bastantes referències religioses, que no hi hagi d'haver una salvació final. Però això no treu que la crítica de reformista en algunes qüestions que li puguis fer a Marx no les hagis de fer en altres punts en el que realment és revolucionari. I aquest fet ho és, i la qüestió de la propietat és fonamental, i penso que aquí no es poden fer concessions. No es poden fer concessions ni per una qüestió pràctica com la que m'està relatant, perquè al final aquí cauríem en l'error de les limitacions que té. O sigui, la profundització teòrica també forma part de la praxi revolucionària. No ens podem quedar en una pràctica movimentista, és el que hi ha.
A veure, està molt clar que quan es permet ser molt directe i molt brutal amb cert tipus de classe obrera és perquè la veu com a subalterna d'altres tipus de classe obrera. I jo això ho lligaria, tota aquesta decisió super poc democràtica respecte als camperols i respecte a certa gent, ho supeditaria després a les funcions centralistes que vol que tingui, per exemple, el Consell General de l'Associació Internacional de Treballadors. O sigui, ell té claríssim que hi ha d'haver un estat major, com al final és per això també que es trenqui la Internacional, i que aquest estat major ha d'estar a l'ordre del dia dels intel·lectuals. Jo reconec el punt d'anàlisi de l'alienació, de l'explotació, el punt d'anàlisi revolucionari del proletariat, aquesta universalització que acaba més o menys passant, encara que no del tot a tots els països, després del segle XX i tot el rotllo. Jo no em nego aquest potencial. El que estic dient és que aquest centralisme no va fer absolutament res per l'organització autònoma dels obrers. Tota la gent que s'estava autoorganitzant va haver de veure com s'ensorrava d'alguna manera. El cas espanyol és molt brutal. Venien amb una memòria feta de tot el que havien estat intentant, amb una cultura que, segons Marx, hauria de ser perifèrica, i allí estaven, d'alguna manera, allà estaven donant leccions a tot el que se suposava que havia de ser la flor innata del pensament modern, emancipatori, socialista i tot el rotllo.
Estic d'acord amb la crítica amb aquest autoritarisme i amb el centralisme que al final va generar tendències sectàries i un centralisme burocràtic que es va generar en l'AIT, que es va personificar en Marx. Estic d'acord en aquesta crítica, però jo no vull confondre centralisme amb la qüestió del partit polític, perquè aquí, abans en el programa, has assumit que el partit polític era una estratègia de Marx propi del seu ego, i no té tant d'això. O sigui, el partit polític, i a més això està assumit en les primeres declaracions de l'Associació Internacional, és el panorama de constituir l'organització pròpia del proletariat en tant que revolució obrera, i a dintre de la Internacional hi ha molts moments en els que se debat sobre el sindicalisme i en els que debat sobre la forma d'actuació política per mitjà d'un partit. És veritat que les formes d'assumir aquesta constitució d'un partit són molt autoritàries, però jo no negaria la constitució del partit com una base teòrica.
Val, o sigui, tornem a caure una mica en abstraccions. Primer de tot, jo crec que es va fundar l'AIT en ordre de fer alguna cosa diferent, una proposta materialista diferent que la que ja existia d'aquesta mena de tercer estat, i es proposava fer un quart estat, que era l'estat obrer d'alguna manera. O sigui, per fer entendre que ja hi havia aquestes propostes més parlamentaristes, i de fet ja estaven tan passades de moda d'alguna manera que hi havia gent que no hi tenia confiança. Per això massivament, quan es van guanyant les vagues, quan es van guanyant els conflictes laborals, sobretot a França, on la gent es volca molt, a Suïssa, a Bèlgica, inclús a Espanya després, ja la gent va abandonant aquesta fe que tenia amb els partits. És a dir, que la Internacional, per una gran part dels seus protagonistes, és per primer cop adonar-se de que no necessita un partit polític. En quin moment, llavors, ha de ser el principi d'aquest reflotament dels partits polítics? I, a part d'això, que és una discussió més abstracta, si Marx veia que no era la voluntat de la classe obrera europea, i no era així en aquell moment, havies de fer tot un estratagema sectarista en el qual muntaves, encara que hi haguessin repressions a mitja Europa, una espècie de conferències estranyes per a fer fora a tota aquesta gent? És a dir, ja no només hi ha una qüestió d'abstraccions sobre sí o no partit polític, sinó si estem d'acord en que ha de ser autònoma la classe obrera per decidir què és el que fa, o és que està atrasada a ser una colla de cavernícoles i no poden fer. I te sumo una altra pregunta, que és el fet de, i lligada amb la propietat privada, si la classe obrera, siguin els camperols, sigui qui sigui, no acceptava això, quina estratègia havia de reunir d'alguna manera el marxisme o aquest grup que deia això, que no era ni majoritari, com ho faries? És el que pregunta Bakunin. Què aniries, allí a lluitar contra aquells camperols? Què faries?
primer no hem de caure en el movimentisme d'acceptar que la classe obrera es pugui transformar en un segon o en un instant com el que m'estàs plantejant. Evidentment, l'error de Marx i la tendència burocràtica que hi ha dintre de l'AIT és pensar que el Consell Central té força per obligar a la resta de seccions a fer el que ell vol que faci en contra de l'autonomia obrera.
És que ja has de partir que no la té.
Evidentment que no la té, evidentment que no la té, però tu el que no pots fer en una organització és fer una proposta de mínims a nivell polític. És que aquest és el problema clau de les discussions entre anarquistes i comunistes aquí, que estan fent la transició entre unes demandes laborals, unes demandes socials, a unes demandes polítiques, que aquí s'hi suma l'estratègia política de com tu faràs la revolució. I aquest és el problema, que tu no pots tractar l'abolició de la propietat privada d'una forma gradual. Tu la podràs tractar d'una forma gradual en el moment en el que tu estàs fent pràcticament l'abolició de la propietat privada, però tu no la pots tractar com una proposta de mínims. O és que estem al 2000 en l'època postmoderna, joder.
No, jo no ho dic per això, jo dic al contrari, ho dic perquè ja hi havia expressions de diguéssim, experiències que sortien de tota la lògica capitalista i que no es van voler aprofitar pel marxisme. I amb tot el rotllo, per exemple, del socialisme utòpic i tot això, crec que, per posar un altre punt damunt de la taula, d'alguna manera es va centrar moltíssim tot en el factor de la producció, que crec que això és un estereotip que li queda a Marx perquè en el fons és un economista clàssic que segueix les teories influenciat per Adam Smith, Ricardo, Su, tota aquesta gent que hi havia darrere i que hi havia hagut abans d'ell, i se centra en aquesta ontologia de la riquesa que havia de ser el futur. I jo crec que aquí peca moltíssim. Tu dius la destrucció de la família, el no sé què, però a nivell que hi havia molta gent que ja ho estava muntant, a Marx tothom li semblava utòpic. És a dir, que creia en aquest materialisme històric tan fal·laç en el que tot s'havia d'acabar desenvolupant a cada país com el país més punter. Si Anglaterra era el país més industrialitzat, pues tothom havia de prendre l'exemple anglès, i si algú sortia del guió, pues venga, pues a carregar-nos-el, i per això el partit polític també, per tindre un lloc centralitzat des d'on poguessis fer pedagogia, per no dir propaganda xusca, de lo que havien de fer i imposar les teves decisions, que és el que passarà al segle XX.
Totalment d'acord amb aquesta crítica autoritària i antimecanicista de Marx, i jo crec que inclús ell mateix, i aquí no estic fent una defensa marxista, ell mateix fa autocrítica en alguns moments, tot i que és veritat que hi hagi molts moments i en els que estem analitzant ara mateix es demostri la seva cara més autoritària i els errors més clars del mecanicisme de la teoria. Aquí estem per defensar el materialisme, no per defensar a Marx ni al marxisme. Aquí estem per analitzar la lluita de classes, i aquí te fico un exemple també de la família, de lo que és la proposta de mínims. És a dir, justament quan dic l'abolició de la família és perquè tota aquesta massa de proletariat que no s'estava tenint en compte, que eren les dones, que eren els nens que treballaven, que era tota aquesta massa de gent fora de la societat, havia de tindre una abolició gradual de les seves opressions més enllà de l'opressió de classe.
Però
no ho crec,
que
això.
Aquí està super equivocat, perquè els punts de pedagogia i els punts, els que hi poguessin haver poc sobre la qüestió de la dona en aquest protofeminisme, eren tots punts que portaven a terme els anarquistes de la Internacional. O sigui, l'anarquisme va tenir molta més sensibilitat per això que els punts que tenien molt més a veure amb qüestions polítiques representatives que portaven a la taula els marxistes. O sigui, d'eleccions, en aquest sentit, molt poques des del marxisme, perquè no li va preocupar gens. Precisament per aquesta situació com estratègica entre què farem aquesta nació, l'altra nació i tal, es va oblidar totalment d'altres esferes de la vida. O sigui, haurà de passar molt temps perquè el marxisme proposi el mateix que havia proposat Bakunin, per exemple. O sigui, és que serà, torno a repetir, serà Bakunin, o per no, a mi no m'agrada dir noms, ja veus que no estic quasi dient Bakunin en cap moment, seran les tendències llibertàries les que es preocuparan per alguna cosa més enllà d'aquests factors de producció, a més, com si el treball de cures no tingués a veure amb la producció.
Sí, crec que tens una part de raó, però no cal despreciar totes les expectatives comunistes que es van fer en favor de la cultura. Els partits comunistes, evidentment, abans has fet una assumpció que jo no comparteixo, que és l'assumpció de que un partit de masses comunista funciona com un partit a l'estil liberal. El partit comunista es teoritza com un partit revolucionari, i l'aportació d'aquest partit és que també té una estructuració de la societat i té una formació de quadres i té una organització ideològica de la societat, i això també és un treball que es fa al carrer i que es fa amb la població, bàsicament.
Sí, però a mi em sembla, sí, que la Internacional també serveix per analitzar una mica com xucle les energies de la societat, el marxisme. O sigui, primer hi ha una cosa que no era gens marxista, que té la seva cultura, té, ha fet les seves vagues, té el seu recolzament mutu, apareix el marxisme d'alguna manera i li dona un toc universalitzador en el que tot ha de passar. És que ja sé que estem d'acord amb que la història no és mecanicista, però és que té certs tints de mecanicisme en aquest sentit i li vol com donar a aquest toc pedagogitzador, com si no hagués passat sense ell ja l'esdeveniment, com si hagués passat perquè sí, d'alguna manera. Jo crec que analitza la història d'una manera en la que sembla que és necessari que aparegui el marxisme i el partit per, o sigui, em sembla una contradicció d'alguna manera, per a que la classe obrera pugui prendre un rumb d'alguna manera, i haurà de seguir així. O sigui, és que el màxim cas és Espanya, on és que no hi havia ni marxisme i no va quallar gens, i en canvi hi ha una tradició i es forjarà i acabarà amb una revolució que té poc a veure. O sigui, crec que allà on menys marxisme hi va haver, d'alguna manera, més revolucions van acabar a venir. En aquest sentit...
Bueno, és una tesis difícil de defensar, sí, sí, amb l'experiència soviètica.
Però és que l'experiència soviètica comença amb molt poc de leninisme i del que podia ser l'experiència marxista més de partit i tal. Comença amb els soviets, que és una cosa molt més heterogènia i que és una cosa molt més de participació autònoma de la població que...
Bé, no ens n'anem de tema. Jo crec que la qüestió mecanicista que estàs comentant té a veure amb una qüestió de tempos. Amb una qüestió de tempos en el desenvolupament, que no són una història lineal, sinó que hi ha desenvolupaments diferents, tant de la classe obrera com de les estructures de l'Estat, com del capitalisme, com de les relacions entre els sistemes productius del feudalisme i del capitalisme, com de la relació entre la classe obrera i la classe burgesa. I crec que aquest és l'exemple d'Espanya, d'Itàlia i les diferències, sí, entre el desenvolupament a França o a Anglaterra.
I jo per acabar d'alguna manera també trencar una llança a favor de la Internacional, perquè hem anat veient com si fos una espècie de monstre sempre dividit i tal, però en el fons van aconseguir reunir a un munt d'ideologies diferents, cosa que avui en dia no està passant. O sigui, ojalà d'alguna manera poguéssim estar en aquest nivell de debats dintre d'una Internacional, però cada cop les coses estan pitjor. O sigui, crec que fos per la incipient proletarització, fos pel tema que fos, tampoc ens hauríem de rendir en aquest sentit, com si això fos ja una demostració de que les coses no es poden fer conjuntament. O sigui, crec que més que mai amb processos productius que comencen a Indochina, passen per Estats Units, per Llatinoamèrica i arriben a casa teva, i resulta que amb tota aquesta globalització mai serem capaços de fer alguna cosa més.
Sí, sí, estic totalment d'acord amb aquesta lectura, i penso que el que podem dir de la Internacional és que per alguns moments, més enllà de les lluites internes, de les lluites d'egos i de les tendències burocratitzadores, va servir com una tribuna perquè els obrers s'expressessin durant molt temps. Tant de bo hagués servit durant més temps perquè ho aconseguissin fer i no hagués acabat com va acabar. Però és veritat que és una experiència d'organització revolucionària que en aquest moment i en l'actualitat tindria certa validesa i que tindria moltes facilitats que en aquell moment no tenia.
Clar, és que després els anarquistes se'n van amb la Internacional Negra per un altre lloc, els altres pues, ja esperen fundar una Internacional com passarà només comunista, o sigui, ja arriben a moments molt, molt més aïllats i que bueno, després es treuran tots les dents i allò, tal, i es perdrà una mica aquest interès. Però bé, sí, em quedo amb això, simplement amb que a veure si en algun moment històric podem tornar a fer sorgir això, i potser serà arrel... Com va servir tot lo de la Internacional com per ser un efecte, no? Com comences el rotllo efecte mariposa, comences només fundant una petita secció que ha de ser Internacional i la gent dels altres països va aprenent, va tenint contacte entre ells, almenys ojalà tinguéssim aquests espais per a debatre entre gent de diferents nacions autònoms de la classe obrera.
Barrio. Déu, mare!